un espai que hem de dir que sempre es fa amb la col·laboració del nostre company Roger Seró, sí, que el tenim amunt i avall. Aquesta setmana és el seu aniversari, està preparant mil històries. Avui no el tenim aquí en directe, però ell i el Dani sempre confabulen junts.
Exacte.
I et prepara aquestes fotografies que posem aquí també il·lustrant el que serien, doncs, els còmics dels quals ens parla avui en Dani, i un d'ells és el que vol regalar, vaja.
Exacte. El dijous passat es va presentar a la FNAC del Triangle l'edició en català del Jove Lovecraft, així com el segon volum de l'edició en castellà. I vaig anar cap allà i vaig parlar amb els seus autors, el José Oliver i el Bartolo Torres, i per no faltar amb les bones costums, l'editor, que és de l'editorial Diablo Ediciones, amb qui també vaig xerrar una estona, ens va donar un exemplar d'aquesta nova edició en llengua catalana per sortejar entre els nostres oients.
Doncs ja ho sabeu, cabaretelèctrica@icatfm.cat, 93 306 9204.
El Jove Lovecraft és un dels èxits sorpresa del nostre còmic, com ho demostra el fet de que l'edició en castellà ja va per la quarta edició. Una de les claus que fan encara més sorprenent o expliquen aquest èxit és que l'origen d'aquesta historieta és internet. Des de fa 4 anys, el mallorquí José Oliver i l'eivissenc Bartolo Torres publiquen una tira setmanalment i la fan una tira setmanal i la puixen a la web. A la web d'ICAT trobareu la direcció, que si poseu el Joven Lovecraft a qualsevol cercador ho trobareu. I el cert és que aquesta aposta ha funcionat de meravella. El Jove Lovecraft, amb una estètica alhora sinistra i tendra, imaginen un seguit d'acudits protagonitzats per Howard Phillips Lovecraft, convertit en personatge adolescent. Per si algú no ho coneix, el Lovecraft va ser el gran mestre del relat de terror i d'horror, amb permís de Poe, i creador d'un imaginari d'éssers terrorífics que es coneixen com els mites de Cthulhu. Lovecraft, per això, era un senyor molt, molt raro, molt estrany.
D'aquí aquesta música que escoltem, exacte, que es diu Cthulhu Down.
Exacte. Era un senyor molt, molt raro i segurament no tenia gens de sentit de l'humor. Així que això va ser el primer que els vaig preguntar als autors del Jove Lovecraft.
La veritat, no crec que entengués molt, no? Almenys és real, no crec que fos molt. Però bé, nosaltres hem intentat que no sigui així.
Com neix el Jove Lovecraft?
Jo som un gran lector de Calvin i Hobbes i tenia en ment intentar creuar un poc les idees de Lovecraft i una tira còmica, no? I va ser conèixer la seva obra a un premi local de Balears. Me'l van posar en contacte i van començar a fer feina.
Com deia, un dels tres distintius és que en realitat es tracta d'un webcòmic que es publica primer a la xarxa. Així que m'interessava saber de primera mà quins avantatges ha tingut el mitjà internet en l'èxit de la tira.
Bé, nosaltres pensem que ha estat un gran mitjà perquè molta gent el conegués, no només, diríem, a la llibreria, sinó que ha tingut una recepció molt més ampla, inclús fora d'Espanya, en els països sud-americans, bé, per tot.
A més, el ritme de publicació és d'una tira setmanal, i això des de fa 4 anys, la qual cosa suposa un esforç. Com sentirem, per això hi ha un petit truc.
Bé, això té un pot de truc, no? Perquè realment les publiquem cada setmana, però realment ja estan fetes. Vull dir, ell normalment fa feina per arcs.
Quasi sempre les tires són independents entre si, però tenen un arc argumental que té una continuïtat. Ell m'envia els guions generalment distribuïts en arcs d'aquestos, i jo el que vaig fent, i quan tinc ja un arc acabat li envio, i és quan ell ja té el material per començar a incloure a la web.
Internet obliga a formats molt, molt determinats. No pots fer que això d'anar baixant amb ratolí amb els webcòmics no funciona molt. I ells van optar per un format que és clàssic del còmic, que és la tira, que és, de fet, un dels primers formats que van tenir els còmics als periòdics de finals del segle XIX. I la tira, de fet, té les seves complexitats i les seves claus. El guionista, el José Oliver, ens ho explica.
És vera que la tira té una sintaxi molt adequada per l'humor, no? És un format a vegades difícil perquè saps que només en tres tires has de dir molt i damunt ho has de rematar amb un acudit al final. Així que era el que millor disc que la idea que teníem, i a part també el format, perquè com que havíem començat a internet també era el format que més quedava bé, no?
Avui regalem aquest El jove Lovecraft. De fet, és la versió catalana del còmic, perquè existeix també una llengua castellana, s'ha traduït, i el anava mirant, i jo el trobava com que té moltíssimes influències, o vaja, paral·lelismes, perquè té aquest punt, tu has dit, entre tendre i sinistre, que té Tim Burton una mica.
Exacte, sí, sí.
A vegades, fins i tot, depenent de com, et pot arribar a recordar també una mica els Panda Killers, o vaja, molt còmic també d'aquest autobiògràfic més contemporani. I
home, ja tot
té moltes influències, no el pots posar dins d'una mateixa escola.
Hi ha tota una corrent de còmic, bueno, còmic, pel·lícules, d'estètica sinistra, gòtica, hi ha una corrent que és important.
I Burton sempre ha dit que el seu mestre era Gore, i amb la qual cosa Burton tampoc va ser el primer.
No, exacte.
I Gore deu tenir també moltes influències.
Sí, no, home, però l'Edward Gore jo crec que és clau.
Però que la història de l'art, vull dir, podríem ara estar aquí fent una tertúlia sobre l'autoria amplíssima, perquè, vaja, tot
de
són
fet,
inputs, tot són influències, no? Tots
aquí,
estem contaminats.
Aquí surt el Baudelaire i el, com a personatge, ens estan morts, no? Els poetes romàntics francesos també eren influents de Poe. I un dels grans acerts del jove Lovecraft precisament és els personatges secundaris. Tenim la mascota, Glenn, que és un ghoul, que és un monstre que s'alimenta de cadàvers. Tenim la Siouxsie, que és una nena sinistra, un homenatge a la Siouxsie and the Banshees, que sentim de fons, o tenim, per exemple, el gat zombi Valdemar. Els autors ens parlen de la importància dels secundaris a la sèrie.
Sí, a més jo sempre he estat un gran amant dels personatges secundaris a les sèries, que a vegades inclús tenen més carisma o tenen més interès que els protagonistes. En aquest cas, li han posat a cada un poc de, no sé, de vida interior, no?, que fa que siguin més, no sé, que l'actor se reconegui, que agradin, no?
De fet, la Siouxsie és una noia, és una altra cosa que al Lovecraft de veritat no li hagués agradat gaire, segurament.
No, segurament no hagués anat de jugar amb ella en el salut.
Això ho deia perquè el Lovecraft tenia fama de ser un misogen, un terrible misogen, no? I clar, ells ja juguen a fer broma, no?, amb el fet de que el jove Lovecraft no vol saber res, no?, de la Siouxsie, que és un personatge molt tendre, però també molt sinistre, d'aquest còmic. I en el disseny de personatges també crec que és important la participació de la gràfica del dibuixant. El Bart Torres ens explica com treballa aquest aspecte.
La sort que tinc de treballar amb aquest home és que sap molt bé el que vol, t'envia sempre un guió i que sempre envia esbossos tant de personatges com de la idea que té de la tira en concret, de cada vinyeta i de tot. Jo, en base a el que m'envia ell, doncs, dient que faig una interpretació meva de com té que ser personatge, l'envio a ell, si ens posem d'acord, doncs ja el tirem endavant, a menys en qüestió de personatges, i llavors passant les tires el mateix.
I, de fet, això que parlàvem de l'estètica sinistra i d'aquesta corrent, jo crec que explica també, en la meva opinió, l'èxit d'aquests còmics és que surten de l'àmbit dels lectors de còmics perquè també hi han aficionats a aquesta estètica. De tota forma, el Bartolo Torres no estava tot d'acord amb aquesta teoria meva.
Jo no estic tan segur que hi hagi un segle de gent que li agradi el còmic gòtic. Quizà sí, n'hi haurà, existirà com a gènere, però jo crec que és més una moda que un gènere. El grafisme sinistre és més per creiem que és el que li feia falta al còmic, que fallar-se una mica el sentit de l'humor, perquè és molt macabre, però llavors fa riure, vull dir. Pensàvem que era el que li feia falta a aquest tipus d'història. En quant, si llavors agrada gent de fora del món del còmic només per el fet de ser gòtic o sinistre, doncs pues, no estic tan segur tampoc.
I després,
de fet, qualsevol manera d'entrar al món del còmic serà bona. Si t'agrada l'estètica, si no més veus uns quants perquè, mira, estaven més de moda i vas poder-hi entrar perquè se n'ha fet més difusió, i després d'aquí pots passar altres llenguatges, eh?
Exacte,
que
sí. A lo millor un dia
qualsevol història és benvinguda.
A un li agraden les biografies i descobreix que al còmic hi ha un fotimer de
biografies. O els programes de viatges, els còmics que també són de diaris de viatges.
Exacte.
Sí, sí.
Sí, sí. Com dèiem, el jove Lovecraft porta 4 edicions del primer volum en castellà i poder per això o han volgut fer un treure-ho en edició en llengua catalana. I els autors ens parlen de l'edició en llengua catalana.
En altres mos fa il·lusió, ja que és la nostra llengua i tal, i és editor, pues mira, també se va interessar per fer-lo així i mira, ha sortit. Jo li passo els guions en català, el que ha de sortir, diríem, els textos no, però totes les indicacions i tal sí que les faig en català per ell, perquè tanmateix mos comuniquem així.
Sí, jo visc a Barcelona i que el treballem a través d'internet i bueno, ens comuniquem per telèfon, per e-mail i això, i clar, sempre nosaltres parlem en català, seria absurd que féssim un altre idioma.
I tenim el jove lògraf en castellà, ho tenim en català, i no és l'únic idioma, també ho tenim en anglès, perquè des de l'estiu gaudeix també d'una edició en venda directa als Estats Units, i vam, per tant, quedar previst la entrevista, jo crec que era obligat preguntar per aquesta aventura nord-americana.
Per nosaltres era, diríem, un objectiu, que arribés almenys a Nord-Amèrica, ja que l'autor original era d'allà. I estem molt contents en que s'hagi pogut editar en anglès i que estigui arribant allà. Ara veurem a moment si funciona bé, de moment està anant bé, i esperem que segueixi així i tingui reedicions i tot això.
I vaja, si entra al mercat francès, també a través d'aquest mercat pot entrar a molts altres mercats. Estem parlant del de jove Lovecraft, de fet està editat per Ediciones Diabolo, i vas voler parlar doncs, també amb el seu editor.
Sí, amb Lorenzo Pascual. Vaig voler parlar perquè és una editorial petita, és una editorial independent que va començar fa 3 anys i que a més està publicant còmics molt, molt interessants. I clar, em semblava interessant, no?, parlar amb ell. I el primer que li vaig preguntar és com va néixer la decisió de muntar una editorial de còmics.
La verdad es que yo he sido aficionado a los cómics de toda la vida y bueno, pues era como una ilusión que tenía. Sabía que era muy difícil de alguna manera afianzar una editorial en el mercado español, pero bueno, lo pensé mucho tiempo antes de lanzarme a ello y creo que hicimos las cosas bien desde el principio y ahora al cabo de 3 años pues ya somos una editorial muy reconocida y muy nombrada y bueno, estamos muy satisfechos de ello.
Si es fa una ullada al catàleg de Diabolo, encara que encara no és molt gran, però es veu que alterna molt bé els productes amb un cert risc, amb altres que són clares apostes d'èxit i que sorprèn que no estiguin en mans de grans editorials. Un exemple és el Jazz Miner de Raül i Roger. El responsable del Pascual ens parla de la línia editorial de Diabolo.
Sí, sí, a mí me gusta decir que tenemos el Dream Team de autores actualmente, porque a los autores nacionales, como has nombrado tú, vamos añadiendo también autores extranjeros también de primera fila. El más reciente, el autor francés Bastien Vives, autor del Gusto del Cloro, que es pues de los jóvenes autores de BD más reconocidos y con más futuro que hay actualmente en Europa. O sea, que no solamente buscamos lo mejor aquí.
Això del Gusto del Cloro...
Sí, el Gusto del Cloro, que passa en una piscina.
Exacte, això és novetat d'ara i de fet ho vaig així ahir, quan el guió ja estava fet. I realment, si algú ha practicat natació, sorprendrà com aquest còmic captura de manera increïble el tempo de la persona que va fer piscina. És una història molt senzilla d'un noi que se'n va fer, que per raons de salut ha d'anar cada dimecres a fer piscines amb un poliesportiu i va establint una relació amb una noia. És un còmic que està molt, molt, molt bé. I parlant d'apostes de risc de Diabolo, una clara que en canvi va sortir molt bé, va ser precisament publicar el jove Lovecraft, perquè eren historietes que es poden llegir gratis a la xarxa.
Al principio nos decía todo el mundo que era una locura, que algo que estaba ya en internet, que la gente lo podía ver gratis, era absurdo llevarlo al papel. Pero bueno, las pruebas nos remitimos. No solamente se vendió bien, sino que se sigue vendiendo y las ediciones que hemos hecho ahora en catalán y en inglés también se están vendiendo. O sea que internet verdaderamente no es un enemigo, no tiene por qué ser lo del medio impreso, sino que puede ayudar para potenciarlo y para llegar a más gente que además de tenerlo en la pantalla lo quiere tener luego pues en sus manos, ¿no? Y poder, bueno, pues tocarlo, leerlo y disfrutarlo de otra manera.
També li van preguntar per l'aventura aquesta americana de publicar i decidir publicar còmics als Estats Units.
Sí, el joven Lovecraft ha sido lo primero, pero bueno, la idea que tenemos es de sacar obras de autores españoles allí poco a poco. Hemos ido primero a lo que creíamos que era más seguro, que iba a gustar a más gente, pero ya tenemos previsto para dentro de muy poco tiempo sacar una antología de la revista Chulú, que la editamos también nosotros, con lo mejor de los primeros números que hemos sacado en castellano, sacarlo allí en inglés. Entre ellos también está el joven Lovecraft en la misma revista. Y bueno, y luego, ¿por qué no? Pues más gente de aquí.
I ja per acabar, Lorenzo Pascual ens anuncia les properes novetats de la seva editorial.
Bueno, pues ahora esta misma semana sale el tomo 2 de Ken Games, que el primer número pues fue todo un éxito y en Francia pues también lo ha sido, acaba de salir hace dos semanas allí. Y el mes que viene pues publicamos a Bernardo Vergara, que es autor del Jueves y del periódico Público. Y bueno, publicaremos también el trabajo de otros autores españoles muy jóvenes, de Chimo Cartulina de Colores, Chimo Abadía, luego también de Julio Videras y de Isaac Casanova, otras tiras que se llaman La guarida del Leviatán, es lo más inmediato.
Doncs vaja, cabaretelèctrica@icatfm.cat, 93 306 9204, si voleu aquest jove Lovecraft del José Oliver i del Bartolo Torres, editat per Diàbolo. De moment tenim al telèfon ja la Mari Carme. Bona nit, benvinguda.
Hola, bona nit.
Tens alguna recomanació?
Sí, bueno, a veure, va sortir la pel·lícula de Transformers, la 1 i ara la 2, fa poc. I bueno, el còmic també va sortir i nada, que feia aquesta recomanació, que està molt bé i que el que l'agradi, pues...
Jo llegia els Transformers quan els editaven, els del 80. El que no sé és si el que estan traient ara és nou, o, sí, segurament, o és, lo que van, és una recuperació dels 80, però era molt divertit, eh?
Sí, sí, també. No, aquest és nou. Jo tinc un nou. No sé, me lo va regalar la meva mare.
Molt bé, molt bé.
Doncs, Mari Carmen, mira, aquí ja hi ha una butlleta amb el teu nom, d'acord? Vinga, que vagi bé, gràcies.
Igualment, a vostè. Adéu.
I la Sílvia. Sílvia, bona nit, benvinguda.
Hola, bona nit.
Què has llegit aquesta setmana?
Bé, parlant de tires, em recordo que fa poc he llegit a l'Hotel Bruixot, ho vaig estar mirant a l'estiu, i, bueno, més que llegir, és més mirar, no?, perquè pràcticament no hi ha text.
Els ròtols, les tendes i això.
Sí, els que pots llegir, diguem-ne, l'Hot, no?
Exacte.
Molt bé, doncs ens quedem també amb aquesta recomanació.
Amb el seu motor, el policia i tot això està molt bé.
És un clàssic del còmic català i l'edició de Norma està molt, molt bé.
Sí, no, no, fan bona feina recuperant clàssics.
Molt bé.
Doncs Sílvia, gràcies. Aquí el teu nom apuntat també.
Molt bé,
vinga,
gràcies.
Vinga, que vagi bé.
Adéu.
Un correu de la Montserrat que vol participar també al sorteig i vol recomanar Freddy Lombard, de l'Ibs Chaland.
Això és boníssim, és un clàssic. I ara s'està reeditant tot el que va fer l'Ibs Chaland. En sortiran 4 tomos, han sortit 2 en castellà, perquè l'Ibs Chaland va ser una pena perquè es va morir molt jove en un accident de moto. I jo crec que era el gran nom de la línia clara com a cosa molt moderna als anys 80. I el Freddy Lombard pues, és molt xulo, és una mena de Tintín modernitzat molt, que a mi m'agrada molt.
I a l'Andrés, que abans de vacances ens havia aconsellat aquelles cròniques birmanes del Guy Delisle, diu, vaja, m'agrada molt el cinema, ja ho sabeu, i fa poc vaig llegir que el director Stephen Frears pensava adaptar un còmic que per ell era desconegut en aquell moment, que es deia Tamara Drew, de la poesia... Simons o Simons. Sí. Llavors, clar, ell el que ha fet ha sigut buscar aquest llibre, que l'han editat amb l'editorial Sin Sentido, diu que s'ha divertit amb les descripcions i els embolics de la vida anglesa i diu que el recomana ja mateix, de moment, com que encara no tenim la pel·lícula, una bona recomanació és anar llegint el llibre i quan vingui la pel·li...
A mi m'agrada molt la posició Simons. Fa un còmic molt... amb un format una mica, no estrany, no? Però sí diferent, no? I té molt de texta i està molt bé. Ha sortit una novetat de la Posi Simons fa mig any, que encara no he llegit, però a mi és una autora molt interessant.
Mm. No volem acabar l'espai d'avui fent dues recomanacions ràpides que ens van quedar pendents de la setmana passada que ens acompanyava el Guillem Dols, i si no truca ningú més, doncs farem el sorteig amb aquests quatre noms.
Sí.
L'estranya història de l'Isla Panorama del Shuehiro Mauro,
sí,
editat per Glenat.
Exacte, va molt bé, parlant de Lovecraft,
Maruo.
Sí, perquè això adapta, surt al Poe, per exemple, i adapta un conte de Rano Edogawa, que és el mestre japonès del conte d'horror. El Shuehiro Maruo és un d'aquests dibuixants japonesos que tu mires els dibuixos i veus que hi ha una perversitat i una cosa malsana que surt, no? Això, al ser una adaptació de novel·la, no es nota tant, però té un dibuix, un estil, no?, que un els troba inquietants. I aquí explica la història d'un escriptor de novel·les d'horror que decideix suplantar un milionari per fer una illa paradisíaca i utòpica. El que passa és que en mans del Maruo això és molt, molt, molt inquietant. És un dels grans autors mangas del terror. I l'altra recomanació que ens feia el Guillem Dols i quasi no vam poder parlar la setmana passada és el Mi Pequeño d'Oliver Schauen, que va ser una de les sorpreses del passat Angulem, perquè el dibuixant és molt jove. Fa una mena d'homenatge, un dibuix d'un estil molt retro que recorda molt el dibuixant del Little Nemo, que és un còmic de principis del segle XX, i més el to oníric. Però també és un còmic estrany, no?, perquè és un senyor gran que a més vesteix amb pantaló curt, que està criant un nen molt lleig i molt petit, i que se'n van, per exemple, a l'excursió al zoo.
Molt petit, el
sí,
nen.
Sí, és,
eh?
Sí, molt lleig.
És,
no?,
com un bebè, i
sí,
és així una mica.
Una mica.
Però
com...
sí que realment l'estil de dibuix és com de finals de segle XIX, principis del XX.
Sí, sí, sí. I a més hi ha una lluita, hi ha una gran batalla.
I això batalla... ho fa un noi jove, com dius tu.
Sí, té 30 anys, em sembla, i ningú s'esperava aquest títol a Angulem. I ja al fin, l'estrica és molt xula, i hi ha com una mena de baralla cap al mig de Pigmeos, al zoo d'Amberes, que també és molt maco. És un còmic diferent, però que està realment molt bé, i a qui li agradi l'humor absurd i una mica els mons onírics i aquest estil de dibuix, pues, és perfectament recomanable. Això ho ha dit a Norma.
Doncs, Dani, el moment de la veritat, qui s'emporta el jove Lovecraft?
Vinga, pues... Andrés.
Doncs l'Andrés, vinga, per ell. Moltíssimes gràcies, Dani, i fins la setmana vinent. Que
molt
vagi bé.
Bé.
ICAT FM. Per ràdio i per internet.